Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que 4 de cada 10 catalans conviuen amb algun problema de salut crònic. Ho diu l'enquesta de Salut de Catalunya. L'envelliment de la població fa que la tendència creixi any rere any. També ens hem fixat en l'IPC, que s'ha enfilat fins al 2,6% a Catalunya el mes d'octubre. L'han impulsat, entre d'altres, la carn, la xocolata, l'electricitat i, de manera molt especial, els ous i les taxes d'escombraries. Segur que ho heu notat quan aneu a comprar o quan pagueu el rebut de les escombraries. I hem connectat també amb Palma, on el president Salvador Illa ha defensat avui el finançament singular de Catalunya. Ho ha fet en un territori, les Illes, governat pel PP, però que pateix més i tot que Catalunya el dèficit fiscal. De fet, ahir, la presidenta de les Illes, la popular, insisteixo, Marga Proens, demanava que el nou model de finançament respecti el principi d'ordinalitat. Una de les coses que demana Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, podem actualitzar des d'ara mateix aquesta última notícia que comentaves, perquè la presidenta de les Illes, Magda Proens, estén la mà a Catalunya per defensar conjuntament un nou model de finançament basat en l'ordinalitat. Això sí, critica que la Generalitat intenti negociar bilateralment amb el govern espanyol. Proens ho està dient ara mateix en una conferència després d'una trobada amb el president Salvador Illa. Anem, doncs, a Palma. Bruno Fortea, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bones paraules, de moment, de Marga Proens respecte a la trobada que acaba de mantenir amb Salvador Illa. Diu Proens que ella i el president de la Generalitat han coincidit a dir que cal reformar el sistema de finançament autonòmic, que ja porta 11 anys caducat. Proens diu que el nou sistema ha de tenir en compte aspectes com, per exemple, la població, molt important aquí a les Balears perquè està disparant-se en aquests darrers anys. També l'arribada de població flotant a l'estiu de turistes i també al principi d'ordinalitat.
I que totes aquestes qüestions, a més, les podem defensar, algunes conjuntament, però que per això és imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears.
Aquesta és la condició que Proens li ha posat a Illa per tal d'anar plegats a Madrid a defensar un nou sistema de finançament basat en l'ordinalitat, és a dir, que tots dos territoris, que tant les Illes com Catalunya, cobrin, acaben rebent per part de l'Estat un nivell de recursos similar al que primer ingressen.
Gràcies, Bruno. Més qüestions. Els sindicats de l'educació fan una crida als docents i al personal dels centres educatius perquè participin a la manifestació que han convocat demà. És la primera mobilització unitària que els sindicats convoquen en 3 anys de forma conjunta amb l'objectiu de reclamar millores laborals. Els organitzadors diuen que la cita de demà és de gran importància i que s'ha de demostrar que el sector ha dit prou. Reclamen millorar el salari dels treballadors, reduir la burocràcia i la sobrecàrrega de feina i abaixar les ràtios, entre altres mesures, i adverteixen que volen concrecions abans que acabi aquest curs. Andreu Navarra, portaveu del sindicat Professors de Secundària.
El que ens sembla lamentable és que el govern vagi fent temps dient que no passa res, que tot va bé, però la situació amb les retribucions dels docents és totalment insostenible. Per tant, la manifestació de demà és un ultimàtum.
Nacions Unides alça la veu contra la passivitat internacional davant les atrocitats que es cometen al Sudan des de fa 20 dies els paramilitars que van prendre el Fashir, l'última bastió de l'exèrcit al Darfur, en una sessió especial del Consell de Drets Humans de l'ONU. El comissionat Volker Turk ha fet aquesta crida que sentireu urgent a reaccionar davant d'uns fets que qualifica de crueltat descarnada.
Vam advertir que la caiguda de la ciutat en mans de les forces de suport ràpid provocaria una massacre. Per tant, no ens hauria de sorprendre que s'hagin produït assassinats en massa de civils, execucions per motius ètnics, violència sexual, incloses violacions en grups, segrestos per demanar rescat, detencions arbitràries. Aquest és un patró que hem documentat una vegada i una altra en aquest conflicte, però el nostre crit d'alerta no s'ha escoltat.
I avui que estem parlant tant de música, sapigueu que el cantautor i raper italià Jovanotti actuarà l'11 de juliol al Fòrum de Barcelona dins el Festival Cruïlla. Feia 15 anys que el certamen li anava al darrere, però les contínues gires de l'estrella italiana al seu país havien fet impossible que visités la capital italiana. Yo penso positivo perché son vivo, perquè son vivo. Yo penso Jovanotti portarà al Cruïlla la seva personal fusió de hip-hop, ritmes globals i electrònica, i ho farà, Òscar, amb un nou disc sota el braç que, si el vols, sortirà el 20 de novembre.
No, però és que has dit que visitarà la capital italiana, és la capital catalana, és Barcelona.
Ah, sí, però estava ja massa imbuït de la música.
Estaves ja pensant en Itàlia, sí, doncs
estic buscant entrades.
Doncs vinga, més ràpid, perquè ja saps que s'esgoten, ara
no anem
per l'efecte. 5 minuts passen de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb el periodista Jaume Clotet. Bona tarda.
I bona hora.
Periodista i escriptor de multivendes.
Fem el que podem.
Sí, escolta'm. Tot bé? Tot a punt?
Sí, molt bé.
Sí, home, a punt de fer l'última hora de la setmana, abans del cap de setmana.
Perfecte.
Sí, home, que tot es posin així, segons com. El primer tema ja sabeu que ens ve des de fora.
Abacus és més. Celebrem la setmana Disney només a Abacus. Frozen, Stitch, Cars i més joguines Disney amb un 25% de descompte. Tens temps fins diumenge. Abacus patrocina aquest espai.
I els divendres, ja sabeu que qui saludem a aquesta hora és el periodista Iu Forn. Bona tarda.
Bona tarda.
Què estàs fent? Que veig que estàs fent gestos i d'allò. Què demanes?
No, simplement és que parlarem d'això.
No se n'ha parlat a les últimes hores d'aquests, no?
Saps què passa? Que com que avui ja no... Només he sentit parlar quatre vegades de Rosalía, he pensat, oi, anem empatant moltes gràcies. És una mica com l'OPA del Sabadell i el BBVA, doncs és Rosalía i moltes gràcies. És el...
Qui és qui, aquí?
És una bona pregunta. Bueno, l'expert economista ets tu, per tant, jo et deixo el marrón i tu mateix. Qui és qui?
No te'n vagis, no te'n desterotis, a veure.
No, sí que parlarem del concert. S'ha donat una dada molt important en aquest informatiu, l'informatiu que va abans que aquest espai, que...
Tot és el mateix, tot és el Catalunya Migdia. Sí, o sigui, l'altre dia hi havia algú que feia la dèria que no sabia el nom del programa. Va dir, com es diu aquest programa?
La nit dels ignorants, tota la vida.
I ara un altre que diu l'informatiu que va abans d'aquest... No, sí, és el mateix. Comencem a les dues i acabem a les quatre.
Però hi ha una banda que és informativa i l'altra que és de reflexió, anàlisi, que és quan
me'n vaig jo. I després al mig hi ha una cosa no del tot definida en la qual hi entres tu.
És correcte. Bé, doncs, més que parlar del concert, que en parlaré en la tercera el tercer punt de l'ordre del dia que vull exposar-vos, primer parlem de la separació del grup. O sigui, el que ha generat tot això és que Oques Grasses ha decidit separar-se. Que és una cosa molt catalana. És a dir, un cop aconseguim l'èxit, decidim, no pot ser que siguem tan feliços, no pot ser que les coses ens vagin bé, i què hem de fer? Separar-nos. És aquella cosa catalana de no fos cas que... Hi havia una família que tenia molts diners, això s'explicava, que era immensament rica, i diu, no, nosaltres el Rolls-Royce el tenim a Suïssa. Doncs una mica és això, no? Per tant, és lògic que se separin, com es va separar Charango, com s'ha separat Zoo, com va deixar d'actuar Maria Arnal, Manel estan en pausa, que és un concepte també molt català. No ens hem separat, no ho hem deixat estar, sinó que estem en pausa. I després hem tingut aturades, que també és un altre concepte molt, molt bonic, com Sopa de Cabra, que van marxar, van tornar, Antònia Font, Catarres, els Steak Homes, també estan en una aturada, però no se sap. Aquests sembla ser que no tornaran. Doctor Prats, Love of Lesbian, Sex Freshers i els que som més boomers, fa poc vam saber que tornava els Engai Engai, que era un grup devia ser mitjans dels 80, estic calculant, mitjans dels 80, que va desaparèixer i que, doncs, 20-30 anys després, torna. Per això, per una banda, la cosa que tenim els catalans de no fos cas que siguem feliços. I quan aconseguim l'èxit, no fos cas... Per exemple, Rolling Stones porten 63 anys i continuen tan panxos, s'han canviat la sang 50 cops, bé, tot bé, i endavant. Però aquí no, aquí sempre... Segona qüestió, les dates dels concerts. De moment, 9 i 10 d'octubre. És aquesta pressa... O sigui, estem parlant d'aquí 11 mesos. D'aquí 11 mesos... O sigui, jo no puc calcular d'aquí 11 mesos on estaré.
Doncs hi ha 110.000 persones que saben on seran. Els 9 i 10, són els que han aconseguit entrada.
O sigui, no només em puc haver mort 30 vegades, sinó que puc anar a viure al Pol Nord. O sigui, estem parlant, tota aquesta dèria no és per un concert que sigui d'aquí 2 mesos. No, és d'aquí 11 mesos. I és una mica la sensació aquesta de pressa permanent que tenim. Sempre, tot, hem de córrer. Per la Revetlla de Sant Joan anuncien ja la loteria de Nadal. Al setembre ja ens diuen que els llums de Nadal estan instal·lats. Bueno, no els diuen, ho veiem, estan els llums instal·lats. El Black Friday que s'està anunciant des de fa dies no és el d'aquest any, és el de l'any 28. No és el d'aquest any, hem de córrer. Tenim molta pressa, per tant, vinga, ja hem de comprar les entrades d'un concert d'aquí 11 mesos, i s'han donat casos de concerts que s'havien de fer al cap de més d'un any.
dius, jo què sé, un dijous del mes d'octubre d'aquí 3 anys, és que igual ja no m'agrada el grup. És que igual el grup s'ha separat 30 cops, és que igual, saps? I això em té absolutament fascinat. I l'últim és el tema de la revenda. Que el segle XXI, amb tots els dispositius que tenim, que els que som boomers, i ara reivindico un cop més la boomeritat, anàvem, quan érem joves, a comprar les entrades, i la gent que no vivia a Barcelona havia d'anar a Barcelona a comprar les entrades a les taquilles de Gran Via Ribau, que sí, era una barraca de fusta, és així, que estava allà a la paret de la universitat, i hores de cua per una entrada. I llavors hi havia revenda, però llavors era una gent molt estranya la que et revenia les entrades, normalment sense dents i amb circumstàncies personals difícils. Ara no, ara són hackers. Ara són gent que podrien vendre't... Són criptobros, o sigui, són gent seriosa, no? I tenen uns dispositius muntats que dius, però com pot ser que existeixi encara la revenda amb les innovacions tècniques que hi ha hagut, etcètera, etcètera. I en el cas dels Oques Grasses, vaig sentir la persona que organitza el concert, l'empresa que l'organitza, li van dir, home, vol dir que poder comprar 20 entrades per persona. Diu, no, és que és un grup que és molt d'amics. Bueno, aviam, jo puc... pot agradar molt, però 20 amics... Dubto que tingui 20 amics i que els 20 vulguin, o amigues, vulguin venir amb mi a veure res. O sigui, ja no els Oques Grasses, sinó vulguin venir a veure qualsevol actuació, tots junts, els 20, diguéssim, no? No sé si això afavoreix o no el tema de la revenda. Deixo aquests temes, com sempre, sobre la taula perquè si... els companys puguin fruir.
Però no només els companys, perquè he buscat reforços.
Què em dius?
Sí, deixa'm saludar el Fran Lluís Giró, company d'ICAT. Fran Lluís, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. Bona tarda també a l'Iu i a la gent de la taula.
Això és més que un reforç.
Home, no, si algú a Catalunya en sap dels Oques Grasses és el Fran Lluís Giró, que una mica com tu dius que tothom s'avança i que les coses es diuen molta antelació, no ho ha dit ara que hi hauria un concert el 2026. Ho va dir el gener del 25, el Fran Lluís Giró, dient que se separaven i que estaven buscant un gran esdeveniment com aquest de l'Estadi Olímpic. Per tant, el Fran Lluís, que va ser el primer que va aixecar la notícia. Primer, deixa'm dir, Fran Lluís, això que han fet els Oques Grasses és una bestialitat, no? Vendre dos estadis olímpics per un grup que canta en català, això no ho havia fet ningú.
No ho havia fet ningú, és una autèntica bestiesa, és inaudit, i clar, els posa a la lliga de gent com el teu estimadíssim Bruce Springsteen, Coldplay, Radiohead, la Rosalia, el dia que s'hi posi, és a dir, el situa en el top mundial a l'hora d'omplir grans recintes. És una autèntica bogeria.
Què tenen els Oques Grasses per tenir aquesta parròquia?
Mira, jo crec que són d'aquells grups, i això ho podem aplicar a d'altres formacions també, que s'han convertit en banda sonora de les vides de moltes personetes del país. Aquella cosa de punt de connexió, de trobada, cançó de parella, cançó de família, cançó de grup d'amics, cançó que penses que posaràs a l'story d'Instagram quan pengis aquella foto de la calçotada. És a dir, hi ha cançons seves, i no passa només amb una, ni amb dues, ni amb tres, sinó amb unes quantes, que formen el moll de l'os musical, emocional, de bona part de la gent d'aquest país.
Algunes de les coses que ha dit Liu, diu, no, allò molt català de separar-se. És veritat que hi ha molts grups catalans, ell en feia la llista, que s'han separat. També n'hi ha d'internacionals, que els germans Gallagher, per exemple, s'han separat unes quantes vegades i han arribat a les mans, segons.
Però allò va ser violència domèstica.
Sí, també, sí. però és veritat que la llista de grups que hi ha un moment que decideixen que han de seguir els seus camins per separar, tot i que després es puguin tornar-se a juntar, és llarga.
Clar, jo crec que a vegades no som conscients a l'hora de calibrar que l'ecosistema musical català és complicat, perquè Catalunya és un país molt petit. Llavors, el teu radi d'acció és limitadíssim. I jo crec que per aquí s'entenen tot sovint aquests guarets dels quals parlava Liu, no? De grups que s'aturen i tornen, perquè és normal, perquè és com de refrigerar el públic, perquè al final la gent t'ha vist 26 vegades en 2 anys, perquè hi ha un circuit, per exemple, de festes majors, on pots veure els grups de forma gratuïta, que llavors et porta a que quan vulguin anar a una sala hi hagi gent que no es vulgui gratar la butxaca. Llavors jo crec que aquestes aturades intermitents s'entenen per aquí. El final d'Oques jo crec que va molt en la línia d'altres casos que també Liu posava al damunt de la taula, com Manel, com Zo, i t'hi afegiria, Òscar, per la gent que no sigui tan avasada a la cosa musical, Pep Guardiola. Val? Mm-hmm. És a dir, allò del famós m'he buidat quan va plegar del Barça, crec que és la cerca de l'excel·lència. Oques Grasses és un grup molt particular que no s'assembla gens a les Oques Grasses d'ara, a les Oques Grasses de l'inici, el 2010, o al primer disc, el 2012, és a dir, han anat guanyant llençols i llençols a cada bugada, han anat esmolant, evolucionant el seu so, han anat obrint-se, i llavors jo crec que han arribat a un punt on dir ja no podem anar gaire més enllà, de moment deixem-ho aquí. Mm-hmm.
Després deia, Liu, això de comprar entrades a 11 mesos vista, això malauradament ens hem hagut de familiaritzar tots, perquè ens ha passat a tots que s'anuncien gires per un any o un any i mig d'antelació.
Sí, això és una autèntica bestiesa i, vaja, sentia Liu reia i anava sentint jo amb el cap perquè hi estic totalment d'acord, però, clar, la cosa és que el món funciona així perquè algun dia això va començar a rodar i ja no s'atura, i cada vegada roda més ràpid. I llavors suposo que les reserves de l'anella olímpica doncs van amb tanta antelació que fa que ho hagis d'anar fent d'aquesta manera. I sí que això de programar és curiós perquè, mira, Charango, que en parlàveu, Charango va explicar que plegava i va muntar tota una gira que a més era autogestionada. I la pandèmia s'ho van portar per endavant. I nosaltres, durant la pandèmia, dèiem que ens sortiríem millors. I, evidentment, no en vam aprendre res i tornem a muntar coses a anys i a mesos vista i a saber on serem. Aquí estic 100% d'acord amb el que deia Liu.
I amb la revenda hi ha solució. El que passa que és costosa, perquè igual hauries d'exigir doncs, que es compri amb un DNI, que siguin nominals, que no es puguin comprar més d'un nombre determinat amb una mateixa targeta de crèdit. Clar, llavors evites que hi hagi grups que puguin anar junts, però també evitaries que hi hagi algú que compri 20, 30, 40 entrades i després les revengui. Però aquí a vegades els productors el que no volen és enganxar-se els dits i, per tant, el que els interessa és vendre les entrades i els és igual si els compra un fan de debò o els compra algú que les revengui.
Jo crec que va per aquí també la cosa, eh? És a dir, hi hauria maneres de gestionar una venda com filant molt més prim, però, clar, en el fons això no li interessa a ningú i ja els va bé també aquesta cosa del cop d'efecte de buscar la venda en 19 minuts, en 21 minuts, no? Esgotar-ho ràpid. L'altre dia, no sé, hi havia males llengües que dèiem que hi havia moltes empreses també a la llista d'accés a la compra d'entrades. Sí, es podria fer millor i fa la sensació que tothom es queixa, però ningú s'arremanga i s'hi posa. Mm-hmm.
No sé si a la taula algú té alguna cosa a dir sobre Oques Grasses, Benel Pere.
Oques Grasses, jo crec que Liu i també el que s'està exposant no és un problema ni català, ni d'Oques Grasses, ni de res, sinó que clarament és un malestar o un canvi que per mi, jo comparteixo aquesta visió, diguem, que sembla com de cabreig, no?, de Liu per aquests nous temps, de com funciona econòmicament el model de negoci, com ha canviat en el món dels concerts i de la música, no? I anar a un concert ara et costa un dineral, et costa ja d'entrada, per exemple, ara hi ha els concerts de Bad Bunny, no?, que és una tradició completament diferent, però que reprodueix els mateixos esquemes. Sembla que es van esgotar en qüestió d'hores 14 grans concerts a Espanya, però avui justament hi ha un article al País que explica com han tornat a sortir a la venda entrades a partir de 300 euros. O sigui, anar a un concert et costa un autèntic dineral, ha canviat completament el model de negoci de la música, ja no és la compra del disco, sinó el concert, i a partir d'aquí tot va dedicat cap a això. Òbviament la revenda ho fan així perquè els beneficia en els del món del negoci de la música. No hi ha cap impediment tècnic per evitar que sigui així. I per tant, això és un malestar, el que ha definit Liu, que va més enllà de Catalunya, d'Oques Grasses, i és totalment occidental en com ha derivat aquest negoci.
I mira, si és internacional, que ahir explicàvem com més de 40 artistes de renom al Regne Unit, però noms com ara Coldplay, Dua Lipa, Radiohead, Iron Maiden, The Cure, exigien al govern britànic que posi un límit al preu de revenda de les entrades. És a dir, escolta, per llei, que no es pugui revendre per un percentatge del que sigui, però alguna mena de límit.
No? El preu de revenda, no
sí,
el preu de...
No, ells ja accepten que hi haurà revenda, però...
Però, clar, a veure, que un govern hagi, o sigui, pugui posar un topall a una revenda... Escolti, és a dir, jo, que això de la revenda és una cosa que sempre m'ha repugnat, però que un govern digui, no, no, vostè no pot vendre a més. I com ho controlaràs?
És a dir... els sistemes de venda ara inclouen molts la cosa aquesta que es diu fan-to-fan, diguéssim, que si tu has comprat una entrada i no hi pots anar perquè l'has comprat fa 9 mesos i resulta que ara tens la mare a l'hospital, diguéssim, tu puguis canviar-la o vendre-la amb un altre fan.
Per un preu el mateix.
Però no amb un preu lliure, sinó els drets dels consumidors jo crec que han d'estar preservats. Si pots comprar les entrades de 20 en 20 o de 30 en 30 i després revendre-les al preu que vulguis, o sigui, si jo compro un bitllet de Renfe o d'alta velocitat, és nominal, és a mi. I no puc comprar-ne 10 sense nom de ningú, ni DNI de ningú, no? Per tant, tècnicament, jo crec que és prou fàcil, preveient les excepcions que diu l'Isabel, de que en el cas de que no puguis anar, pues, tinguis la possibilitat tècnica de trobar
algú. Hi ha aquest sistema que és com un intercanvi amb gent que estava fent cua, diguéssim. Això li va passar a un company, amb una entrada de la Lady Gaga, un company d'una ràdio de Madrid, que la Lady Gaga només actuava a Barcelona i havia comprat les entrades amb 6 mesos vista, o no sé quants eren, 400 euros. Imagineu-vos, tren, lloc on dormir, visita la Sagrada Família i la Torre, que són 40 euros més i companyia. I de cop i volta és aniversari de la Dana, se n'adona que ha d'estar davant del micro i no podia anar al concert. Llavors va avisar un grup d'amics a veure si trobàvem algú que li pogués comprar l'entrada. La va aconseguir vendre per no perdent diners. I, bueno, per la gestió, doncs, ens va tocar una entrada a la Sagrada Família i els amics, diguéssim. Però ja era una mica això. Amb el tema d'Oques Grasses, jo, que he declarat la meva ignorància musical en aquest programa des de fa anys, sí que he vist amb alguns amics que havien comprat entrades pel dia 10, que quan va sortir a la venda al segon estadi, per entendre'ns, van dir, val més que sigui abans, perquè si he comprat una entrada per concert de comiat, ara que no em treguin un altre concert l'endemà, perquè la meva entrada és la del concert de comiat. I com a mínim aquí van estar hàbils posant-lo el dia 9.
El dia abans, sí. Jo et dic una cosa. Tothom sap la meva malaltia per Springsteen, eh? Jo
he
comprat...
No!
No, però no, anava a dir. Jo he comprat entrades anant a una botiga de discos, sabent-ho a l'avançada, perquè tinc una edat també. Recordo una vegada que no se sabia on es vendien les entrades i que s'anunciava per la ràdio a una hora determinada i tots els fans estaven al carrer amb l'auricular posat a veure on ens deien on havíem d'anar a comprar i corredisses amb accidents per la ciutat de Barcelona de gent corrent com a bojos per veure què. He comprat entrades per cues d'aquestes interminables que no arriben mai. Les he comprades amb el meu DNI i el meu nom i en tots els casos hi ha hagut revenda. Fins i tot la que tenia
que sí,
nom
que sí.
I DNI.
Però
que
si
dius, com pot ser que la revenguin? Doncs pues hi ha hagut revenda, i se n'oferien. Allò de compro un bolígraf i de regal una entrada de Bruce Springsteen.
I no només per concerts. Ara t'explico una anècdota personal. Fa molts anys, un espectacle de tricicle, que era... no recordo quin teatre era, és igual. Jo fent cua hores, i just davant meu posen... s'han acabat les entrades. O sigui, era la persona davant, va comprar l'última entrada i em va posar el cartell, no localitats. Doncs surto i em va venir un tio i em va dir, et venc una entrada.
Veus?
T'estic dient un espectacle de tricicle.
Del tricicle, eh?
Del tricicle, fa uns anys. O sigui, ja hi havia gent que estava rebanyant.
I la vas comprar?
No. Sí, però una, mira, una vegada, un concert de Phil Collins al Palau dels Esports, que ja no existeix, diguéssim, com allò que, o sigui, està caient a trossos i viu desenes de persones, viuen allà en el Palau dels Esports de Barcelona. Una persona que no va venir, ens sobrava una entrada i la vam revendre. El preu d'entrada, que la persona ens va dir, però me l'estàs revenent pel preu de, que toca, diguem, evidentment, ens sobra. I el tio es va quedar, jo crec que ens va passar, ens va abraçar, ens va fer un homenatge. Sí,
però deia l'Òscar, revendes n'hi ha hagut sempre, però tinc la sensació que ara estan integrades en el model de negoci.
Sí.
És a dir, hi ha una vocació d'augmentar els ingressos per una via que em sembla que és una mica espúria i que a vegades amb la complicitat dels mateixos promotors o organitzadors, que ja preveuen, perquè busquen dos efectes, el primer, el sold out o la venda immediata rapidíssima per poder dir, uau, quin èxit que té, i el segon lloc, augmentar els preus dels tiquets per la via controlada a vegades vegades dels propis promotors.
Perdó, això que has dit de vendre molt de pressa, jo estic convençut que hi ha molta gent que ha comprat entrades per aquests dos concerts només perquè el seu entorn ho estava fent tothom, que no ha anat mai a cap concert d'Oques Grasses, i ara, com que és l'últim, o els dos últims, sembla que qui no hi vagi és un tio raro, no?
Sí, el FOMO, no?
El FOMO, els adolescents, no? Sí. Bueno, els adolescents. Ja surten titulars del Financial Times, això,
sí,
FOMO,
sí,
no?
Els adolescents, exacte. Sí, sí. La por a quedar-te fora d'una cosa que...
Que no, comentarà tothom d'aquí 11 mesos i tu no podràs comentar res.
D'aquí 11 mesos... De totes maneres, ei, benvinguts al món de reservar taula un any abans d'anar al restaurant.
Ah, no, sí. Sobre la revenda, ara estaven dient que, per exemple, encara queden algunes entrades pel concert de Bad Bunny a Barcelona, en té dos, 22 i 23 de maig, per l'any que ve també, estan entre 260 i 300 euros.
Està molt bé de preu, eh?
En queden 30 entrades, vull dir que s'han venut, eh?
Jo vull dir una cosa sobre això.
I la carta que van enviar els artistes anglesos ahir, perquè les entrades pels concerts de reunió d'Oasis havien arribat a 5.000 euros de preu.
Abans deia el Pere, hi ha moltes enquestes que quan es parla del món del consum de la cultura, la gent, o molta gent, diu que no va al teatre o al Liceu o a l'òpera perquè és molt car. No? I les entrades d'Oques Grasses, si no m'equivoco, la més cara crec que són 60 euros, parlo de memòria, entre 30 i 60.
Sí, sí, molt barat.
Tu, per 60 euros, pots anar al teatre, a Catalunya. I, per tant, és molt l'excusa de jo no puc anar al teatre, al Liceu encara menys, perquè és caríssim, no ho han mirat mai, i, en canvi, es paguen, no sé, 100, 200, 300 euros per anar a una entrada a un concert a un any vista, no?
Sí, per això és una mica... Jo sempre miro els documentals de la 2. Sí, jo no vaig al teatre perquè és molt car, no vaig al Liceu, perquè tot és molt car, no és molt car, i després em gasto una quantitat de diners... podríem dir fins i tot pornogràfica per qualsevol tonteria que a mi també ve.
Exacte.
Fran Lluís, alguna cosa abans d'acomiadar-te?
Només ara que parlàveu del preu de les entrades, trencar una llança a favor de les grasses que amb la falquera col·lectiva que s'ha generat, tinc la sensació que han mantingut un preu de perfil molt baix, que si les més cares, en comptes de valer...
Ui, estava amenaçant el tall i al final ha arribat el tall. Què volia dir? Que encara que s'han anunciat de 60 euros, si l'haguessin posat a 120 o 150, sí, les haguessin venut igual, per tota la gent que hi havia. Bé, doncs en tot cas, si us heu quedat sense entrades, encara que hagueu fet cua, perquè hi havia algun moment que hi havia més de 100.000 persones fent cua, doncs molts ànims, estigueu atents, no fos cas que hi hagués tercera data, no se sap, no estic dient que estigui previst, no se sap, però si n'hi ha tercera, doncs ànims, a veure si teniu més sort, i si no... Doncs, escolta, m'haureu de veure per Instagram, com deien aquell, que segur que apareixen en molts vídeos i moltes fotografies dels concerts. Em sembla que han recuperat el Fran Lluís. Fran Lluís és aquí, eh?
Sí, deia això, Òscar, que tu has completat. Que tinc la sensació que...
No, tinc la sensació que la connexió no és prou bona. Fran Lluís Giró, gràcies al nostre company d'ICAT, que hi entén molt d'Oques Grasses i que és el primer que va anunciar doncs, que se separarien, ho va fer el gener d'aquest any i finalment s'ha confirmat. I Ufor, gràcies també, bona
no,
tarda.
No, vosaltres, o no?
Ho deixem aquí, falten 3 minuts per arribar, 2 quarts, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Del 21 al 23 de novembre, els olis d'oliva verge extra del territori arriben al cor de Barcelona. 50 productors t'esperen a la plaça Catalunya al primer mercat de l'oli nou. Informa-te'n a mercatolinou.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Descobreix el nou tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Si veus foc, avises els bombers. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que els trolls et molesten? 017. Te'n roben el wallet? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia.
Viu el Barça-Madrid de la Lliga F a Catalunya Ràdio amb la transmissió de la Gelmà, la TDG.
Les campiones de Lliga tornen a Montjuïc i aquest cop buscaran un final diferent al de l'últim Barça-Madrid.
Dissabte, a partir de les 3 de la tarda, Barça-Madrid.
El vestidor del Barça no ha oblidat la primera derrota amb el Madrid i té ganes de revenja.
Dissabte, a partir de les 3 de la tarda, Barça-Madrid. Amb la narració de Ramon Salburri i l'equip encapçalat per Sònia Gelmà. La transmissió de la Gelmà.
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passar un minut de dos quarts de quatre. A banda del cas Grasses, han passat més coses aquest divendres. Per exemple, tenim el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita a les Illes, a Palma. Allà sabem que té diverses reunions, una d'elles aquest migdia, amb la presidenta de les Illes, Marga Proens. Marga Proens és una de les líders del Partit Popular, és popular, és presidenta d'una comunitat autònoma que històricament està mal finançada, igual que Catalunya, que té dèficit fiscal, i que ahir va trencar, podríem dir, el discurs, i avui, si ha mantingut, ha trencat el discurs del Partit Popular defensant que el nou sistema de finançament ha de respectar el principi d'ordinalitat, una cosa que des de Catalunya fa molt de temps que es demana, que en canvi les comunitats del Partit Popular no ho defensen, però Marga Proens ho va dir ahir i avui hi ha insistit.
I que totes aquestes qüestions, a més, les podem defensar, algunes conjuntament, però que per això és imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears.
Demana que hi hagi aquesta multilateralitat, que hi sigui Catalunya, i ella va insistir que s'ha de respectar el principi d'ordinalitat, que ve a ser que un cop recaptats els impostos i repartits amb tota la solidaritat, doncs que no es canviï la posició en la que cada comunitat autònoma està respecte al que ingressa per tot plegat. Teniu esperances que hi hagi més moviments com aquest? Us ha sorprès el de Marga Proens o creieu que és un vers lliure, com acostumen a dir?
A mi no m'ha sorprès perquè encara més mal finançada que Catalunya són les Illes Balears. Tenen un problema estructural de fa moltíssims anys, tenen una població creixent, tenen els problemes de la insularitat i tenen un greu problema de finançament. I, per tant, no em sorprèn, fa temps que ho diuen, siguin del partit que siguin. De fet, a mi crec que va sigut a La Vanguardia, que en una entrevista que li han fet avui, on ella defensa específicament això, insisteix en el tema de no perdre l'ordinalitat del que paga, cobra sense perdre la posició, i no vull dir que vagin més lluny que nosaltres, però amb això no sé si el model de finançament que acabin presentant o acordant o començant a treballar conjuntament el govern català i el govern espanyol i Esquerra Republicana, amb això es farà un punt fort, que a mi em sembla que és un punt molt rellevant. La resta de coses acaben sent potser menys visibles, però jo crec que el principi d'ordinalitat és una cosa que entén tothom, i m'agrada que la defensi la presidenta Balear i també la resta de partits que ho defensen.
La Isabel va fent cares, eh?
Sí, no, perquè Marga Provenç va fer aquestes declaracions, era un acte de La Vanguardia, el Foros Vanguardia, i malgrat, efectivament, va defensar aquest principi d'ordinalitat, bàsicament per interès propi, perquè, efectivament, darrere de Madrid és la segona comunitat que té més diferència entre el que porta i el que rep. Això no vol dir que pugui fer un front comú en Catalunya en defensa d'aquest criteri d'ordinalitat, perquè la resta de la seva intervenció va ser carregar en contra de tota la negociació que està fent Catalunya des de la Generalitat i Esquerra Republicana amb el Ministeri d'Hisenda per la reforma del nou sistema de finançament. Aquí el que sí que hi ha de fons és que el PP té un problema quan s'han d'abordar aquestes qüestions, perquè els territoris que governen, les comunitats autònomes que governen, no són homogenis i totes tenen les seves necessitats financeres que no són necessàriament que no són necessàriament compatibles. El finançament de Balears, efectivament, com explicava el Jaume, té un dèficit molt gran, també el té el de València. Aquí podrien fins i tot posar-se d'acord. Va haver-hi, en el seu moment sí que va haver-hi una certa aliança Catalunya-València-Balears en defensa d'un millor finançament, però després tenim a Castella i Lleó, que necessita que es tingui en compte l'envelliment de la població i la dispersió, a Galícia, que necessita que es reconeguin els nuclis rurals, Andalusia, que necessita que es primi la població ajustada, precisament perquè són una comunitat amb molta més població i estan demanant 4.000 milions, que és la xifra que suposadament Esquerra està aconseguint d'aportació extra de l'Estat al nou sistema. Vull dir que cada president autonòmic té les seves demandes i ells són difícilment compatibles.
Impossibles.
Això...
O sigui, tothom perdrà,
no,
o algú perdrà més que
altres. Que porta és que la reunió que hi hagi dilluns del Consell de Política Fiscal i Financera el que primarà és l'oposició a Pedro Sánchez en lloc d'una posició comuna de les comunitats del PP, i estem en aquesta situació. Ja veurem també quin és el resultat d'aquesta negociació que tenen el govern català, Esquerra Republicana i el Ministeri d'Hisenda, perquè per una banda ja, que és, efectivament el govern espanyol ja s'ha compromès a que hi hagi més aportació de recursos al sistema, que estarien entre els 18 o 20.000 milions, i d'aquí 4.000 o més de 4.000 podrien beneficiar Catalunya, però després hi ha la definició del model. I si es respecta al principi d'ordinalitat, qui més guanya és Madrid. I no veig jo al Ministeri d'Hisenda ni a Pedro Sánchez beneficiant a Madrid per sobre de la resta de comunitats. De manera que, segurament, el que en comptes de l'ordinalitat pura, no? De la definició pura, el que s'estan buscant són paràmetres que ajudin a millorar el finançament de tothom sense que hi hagi un benefici extra per les comunitats que ja es beneficien d'altres coses, com és l'efecte capitalitat.
Sí, jo estic d'acord amb tot el que s'ha comentat. No menys tindria la declaració rotunda en aquest tema de la presidenta de Ses Illes, perquè realment coincideix amb els aspectes de fons. I, òbviament, és una comunitat que també té un dèficit fiscal, però, com heu dit també, altres comunitats, o sigui, en aquests moments la comunitat més mal finançada, que no vol dir que sigui la que tingui més dèficit fiscal, però que és la més mal finançada, és el País Valencià, segons molts estudis. Per tant, mateixos problemes, mateix partit polític, però sensibilitats molt diferents. I crec que és molt important buscar punts de contacte, no per demà, o sigui, no per dilluns, perquè és evident que dilluns no hi haurà cap resposta i cap solució en aquest problema, que portem més d'una dècada pendent, que això no és una cosa que s'ha inventat Catalunya ni ningú, és un sistema caducat, ineficient, opac, etcètera, etcètera, que a tothom li interessa fer-ne un de nou. I no hem de confondre això amb les crítiques al mètode, perquè ara la Isabel hi posava molt amb raó, molt èmfasi amb les crítiques que va fer la presidenta de les Balears en el mètode o com estan fent les coses. I jo crec que amb això hem de començar a acceptar tothom que el mètode no és el bo el que s'està seguint. És a dir, el sistema de finançament afecta a tothom, a totes les comunitats autònomes. Totes les comunitats autònomes tenen problemes molt greus de finançament com a conseqüència d'un sistema antiquíssim que no respon a les necessitats d'avui. Hi havia molta menys gent al país quan es va aprovar aquest mètode fa l'any 2009, si no recordo malament, i per tant, és una necessitat de tothom. Que això s'arregli amb un pacte bilateral entre Catalunya i el govern d'Espanya, un mètode, un sistema que afecta a totes les comunitats autònomes, doncs ja es veu que no anirà bé.
Però, Pere, com s'han aprovat els anteriors sistemes de finançament?
Jo no ho sé, perquè hi havia
L'anterior, sí. Com es va aprovar? Amb una negociació bilateral Catalunya-Estat.
Sí, però...
I l'anterior, a l'anterior, com es va aprovar? Amb una negociació bilateral Catalunya-Estat. Amb diferents partits, eh?
És el punt d'origen, però tu has de convèncer en els altres actors. I no pot ser simplement jo em poso d'acord amb tu i els altres a menjar el que jo he decidit.
Sí.
Perquè és que, si no, simplement és que no quadren els números.
Però no és això. Aquí el que estem veient, i tu has dit, i ho dius molt bé, que fa 11 anys que està caducat aquest sistema de finançament, i és perquè Catalunya no s'hi ha posat al capdavant amb el desgast reputacional i el desgast de que et diguin insolidari.
Catalunya no es va posar al capdavant perquè va dir que ja havia marxat d'Espanya, que ja no formava part d'Espanya. No,
absolutament d'acord, però és, si Catalunya no s'hi posa al capdavant de la defensa de que ha d'haver-hi un nou finançament, aquí no hi ha hagut mai una reforma del finançament.
Sí, però tu no,
i tots els acords de finançament, tots els models que hi ha hagut, han sigut fruit, primer, d'un pacte bilateral en Catalunya i després, perdó, de pactes bilaterals en cada una de les comunitats. Perquè recordem que s'aproven lleis específiques de finançament per cada una de les, de
sí,
les
però,
comunitats.
Isabel, en altres èpoques, si tu arribaves a un acord al govern de la Generalitat i els partits catalans amb el govern d'Espanya, amb això ja feies. Però és que resulta que ara no. Tu arribes a un acord i necessites, inevitablement, molts altres actors, fins i tot dintre de la majoria de govern, sempre ho parlem, no? Però necessites anar a convèncer Compromís. Ningú ha anat a veure Compromís. Necessites anar a veure el Bloque Nacionalista Gallec, necessites anar a veure la Junta Aragonesista, necessites anar a veure Sumar, Izquierda Unida, tota una gent que els necessites, i amb això encara no en tens prou.
Però conceptualment tens raó. Dit això, Catalunya no pot esperar que hi hagi una majoria i un gran consens per resoldre el problema que tenim a Catalunya.
Però llavors no ho tindrà mai, si aquest és el mètode.
Però almenys no ho has de reclamar. Segona cosa, l'Òscar deia, això és impossible. És impossible si l'estat espanyol no s'aprima. És a dir, si és un govern o un país autènticament federal, els diners de l'estructura de l'Estat han d'anar a les comunitats autònomes. Per exemple, s'hauria de suprimir, jo què sé, el Ministeri de Cultura, perquè se suposa que està traspassat. El Ministeri d'Ensenyament, perquè se suposa que està traspassat. És a dir, l'Estat espanyol no pot resoldre el mal finançament de les comunitats i satisfer les particularitats de Castella i Lleó, les que hauran dient, les de Galícia, les de tothom, que s'han de satisfer si l'Estat espanyol no s'aprima. L'Estat espanyol s'hauria de primar desplegar els seus diners al territori i aprimar-se. El que no es pot fer és, amb els diners que són els que són X, acontentar tothom, perquè llavors és impossible.
Però tu imagina't que tens raó. Jo ara no entro en això, perquè jo comparteixo algunes coses, però no necessàriament has de tenir raó. Però imagina't que entens completament i que s'ha de fer així. Fins i tot tenint raó, has d'anar a convèncer els actors que et faran possible això.
Això sí, d'acord.
I això no és la millor manera... En aquest context d'ara, potser en el passat funcionava perquè tenies la majoria, de dir, mira, jo pacto amb el govern d'Espanya un finançament que en dic singular, em resolc jo el tema i els altres que s'espavilin. Que encara que no sigui així, perquè estic d'acord també amb el que deia la Isabel, que al final les millores del sistema de finançament que ha aconseguit Catalunya han beneficiat el conjunt de les autonomies, i per tant estic completament d'acord, però si dones aquesta sensació quan, a més, necessites els vots dels altres, doncs és un mal camí. I dius, és que Catalunya no pot esperar. Doncs per aquest camí haurà d'esperar més temps, perquè és que no s'aprovarà, encara que es posin d'acord el govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya i els partits independentistes que li donen suport, no tens majoria per aprovar. Has d'anar a buscar els altres actors...
I si no s'hi posa, no. Tampoc, com diu l'Isabel, a la reunió del Consell de Política i Financera de dilluns, el tema no serà el que s'hi abordi, serà que el PP boicoteja, surt de la sala...
Sí, a curt termini segur, però per això és important que sectors del PP que coincideixen amb algú amb tu i ho diuen públicament, ostres, que no menys tinguem, anem-lo a buscar en aquesta persona. Ja sé que en el curt termini això no suposa un canvi, però hi ha identificats elements del Partit Popular que han mostrat públicament que estan d'acord amb alguna cosa. I això no és poca cosa, perquè ara és un moment de polarització extrema i en aquí és impossible que es posin d'acord en res. Però hi haurà un moment en què això serà una mica diferent i en aquí tindràs algunes complicitats importants que necessitaràs.
Potser la trobada avui dintre els presidents va en aquesta línia que dius tu.
Potser.
No? Tu reclames una cosa que avui s'està produint.
Jo em sembla que pot ser.
I un últim apunt.
I que és bo.
Un apunt final. La final, bueno, el que digui el moderador, perdó. Però, no, que no me'n vull oblidar. Que la Isabel ha parlat de Madrid i té raó el que ha dit de Madrid, que està molt mal finançat. I
no,
que
no, jo no dic que estigui mal finançat. No. El que dic és que si apliquem l'ordinalitat és el que sortirà guanyant,
exactament.
Diguéssim.
Però és que ja surt guanyant per l'efecte capital.
Sí, no, clar,
aquí hi ha una pila de diners de l'Estat que van a Madrid per pura lògica de l'on estan les teus dels ministeris.
Però llavors aquí el que estan mirant en la negociació és el següent. És com definim la singularitat perquè tothom surti guanyant sense fer més gran aquesta escletxa que hi ha entre Madrid, que se n'aprofita de l'efecte capitalitat, i a més es permet el luxe de baixar impostos gràcies a aquest efecte. Llavors es dius, pues, la singularitat serà doncs, la transferència de l'IVA pimes, perquè Catalunya és qui no més surt guanyant amb els ingressos d'IVA per part de les pimes. Serà això, eh? No serà... Un finançament exclusiu per Catalunya.
No, és que no s'aprovaria mai en aquestes
condicions. Bueno, és que tampoc no sabem si aquest s'aprovarà mai, perquè...
No.
Perdó, eh? Però tu parlaves ara de que si tal, si els partits independentistes estan d'acord i llavors has d'anar a buscar compromís. No, has d'anar a buscar junts, també, eh?
També, inclòs dins dels partits independentistes. El que sabem segur és que un model únicament per Catalunya, que Catalunya i el govern d'Espanya pactin i deixi la resta, que són, formen tots part del mateix règim, diguem, en aquests moments, tot i que no, ja hi ha elements de singularitat, òbviament, perquè Catalunya té unes atribucions que no tenen altres.
No, i Canàries tenen la seva singularitat.
Efectivament, però és impensable que amb aquesta majoria hi hagi un suport...
Però fins i tot, Pere, va haver-hi en el primer sistema o el segon, ara no recordo bé, ja em disculpareu, que va haver-hi comunitats que no s'hi van adherir. Andalusia no s'hi va adherir al sistema de finançament.
Tens raó.
I va ser després, quan es va incloure a la sanitat, que s'hi van adherir a canvi de que els donessin molts diners en aquell moment.
Sí, tens raó.
Vull dir que això de que, bueno, és que estan negociant bilateralment Catalunya i el govern espanyol, bé, és que cada comunitat després signa el seu acord amb el govern espanyol amb les seves singularitats.
Sí, però perquè sigui així, primer s'ha d'aprovar el règim, el nou sistema, i perquè s'aprovi el nou sistema, o fas partíceps a gent que fins ara no estan convidats a la taula, o mai es podrà aprovar.
Són gairebé 3:15. Per cert, que jo deia, això serà impossible, i el Joan l'Òscar diu que és impossible. Us llegeixo un titular, eh? El president del govern espanyol ha promès fixar un sistema definitiu de finançament autonòmic abans que s'acabi aquest any.
Definitiu.
Això ho deia Jordi Pujol, i el president del govern espanyol era Felipe González, any 1985. Si titules semblants amb aquest, del 94,
no,
del 92...
Trobaràs aquells magnífics titulars de és el millor això, finançament home, autonòmic de la història.
Però vull dir que, quan dic que és impossible, és que des del 85, com a mínim, si més enrere en trobaríem més, eh? Però és un titular del diari El País de l'any 85.
És com el corredor mediterrani, no?
Sí, una mica així, no s'acaba mai. Ara anirem a publicitat, però abans... Recordeu quan és l'última vegada que he posat una papereta en una urna? És a dir, l'última vegada que hem anat a votar?
Les generals o les europees?
Les catalanes.
Les catalanes.
Tens raó.
Fa un any.
Les europees. Catalanes. Europees, juny del 24, les catalanes, maig del 24. Hi va haver un mes de diferència.
Sí. Sí.
Fa més d'un any que no anem a votar.
És una... Et trobes a faltar.
No, és que és una cosa molt estranya. És una cosa molt estranya.
Si ets periodista i ho trobes a faltar, tens un problema.
Jo no he dit això, però és una cosa molt estranya. Fa més d'un any que no anem a votar. L'any que ve n'hi haurà, mínim municipals. Avui alguna cosa que fa intuir una mica de olor preelectoral, en parlem.
Catalunya migdia.
Quina va ser la primera estació de metro de Barcelona? Com era viatjar en metro fa 100 anys? Com es fan les estacions? Sabies que el metro ha canviat el mapa de la ciutat? Troben les respostes a l'exposició T100, 100 anys de metro, fins a l'1 de febrer al Palau Robert. Vine i redescobreix un segle d'història. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'un a 100 anys.
2x1, 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 2. Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
És l'amor que és així, jo t'ho vull dir.
Un disc per creure en la vida.
Ai, no, m'agrada.
el disc de la Marató pel Càncer.
Cada nit ma vida és per tu.
20 cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda el diumenge 30 amb el teu diari.
En aquests moments, milers de persones necessiten urgentment ajuda humanitària per sobreviure a Gaza. La teva ajuda és vital, ara per salvar vides. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. Entra ara a comitèemergència.org o envia avisum al 08247.
Les defineixen com la Capella Sixtina del Romànic.
Sixena és una obra mestra de la pintura medieval que ens parla d'un moment únic a la història de la Mediterrània.
On haurien d'estar les pintures de Sixena? El MNAC que les ha conservat o el monestir d'on provenen?
Qualsevol historiador de l'art et dirà que on han d'estar les peces és el seu lloc d'origen. Però hem de valorar si el fet de tornar-no contribueix a la seva destrucció.
Lo importante es lo que han resuelto ya las sentencias judiciales, que no han dado credibilidad a eso.
30 minuts, pintures sentenciades, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si segresten un edifici, avises el de la Jungla de Cristall. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017, que es fan passar pel teu fill per estafar-te? 017, que manipulen fotos teves a mia? 017, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
10 minuts seran a les 4 de la tarda, ho dèiem abans de la publicitat, ens hem passat uns quants anys que anàvem a votar molt sovint. De fet, l'última vegada que una legislatura catalana va durar 4 anys va ser la del 2006 al 2010 amb el president Montilla, és a dir, des de fa 15 anys totes les eleccions al Parlament han estat anticipades per una cosa o una altra. Vam votar el 2010, també el 2012, el 15, el 17, el 21, el 24. Enmig de totes aquestes cites electorals catalanes vam votar municipals el 15, el 19, el 23 i eleccions espanyoles, també moltes cites avançades retallant les legislatures. El 2011, el 2015 es van repetir eleccions el 16, el 19 es va votar dues vegades, també per repetició electoral, i les últimes l'any 2023. S'haurien d'afegir eleccions europees, i en el cas de Catalunya la consulta del 9N i l'1 d'octubre del 2017. Ara, però, com dèiem, des del juny del 2024 que no anem a votar. Però, si fem cas al que diu Pedro Sánchez, les eleccions espanyoles haurien de ser el 2027, també les municipals, el 2027, que és quan toquen. Sembla que dos anys abans d'aquestes dues cites electorals es comencen a posar les maquinàries dels partits en marxa. Per exemple, Junts per Catalunya a Barcelona. Avui, des de primera hora, us estem avançant a 3CAT Info que Junts per Catalunya mira d'evitar un xoc intern per l'elecció del candidat a la capital catalana. Intenten impedir que aquest alcaldable es decideixi en unes eleccions primàries que posarien en evidència la divisió dins de la principal federació de Junts. La direcció nacional del partit activarà l'elecció del candidat a les municipals del 27 a partir del dia 29, és a dir, d'aquí a 15 dies, perquè es reuneix el Consell Nacional del Partit en què s'ha d'aprovar el reglament per escollir els caps de llista, no només a Barcelona, sinó a tot arreu. Els dos candidats a hores d'ara que tenen més possibilitats són Jordi Martí, actual president del grup municipal, i Josep Rius, actual portaveu al Parlament. El primer és un home de confiança de Xavier Trias, el segon de Carles Puigdemont. Per evitar l'enfrontament, Junts treballa buscant un candidat de consens que podrien ser exconsellers, es parla de Neus Munté, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Jaume Giró, tot i que sembla que han menys possibilitats després de deixar recentment l'acte de diputat. En tot cas, la voluntat de Junts per Catalunya és no haver d'arribar a unes primàries i trobar un nom que serveixi, entre cometes, de paraigües per totes les sensibilitats del partit. No sé com ho veieu i si això estarà difícil o no.
Jo tinc la sensació que, i donant la volta al que estàs dient, que l'alcalde actual, Jaume Collboni, que té 10 regidors de 41, crec, no té oposició. No només perquè Junts no té un candidat, té evidentment un president de grup i té, crec, 11 regidors, més que la primera força, però si mirem la resta de partits polítics de l'Ajuntament de Barcelona, no, estan una mica com Junts. Sí, sí. És a dir, els Comuns ha plegat la Janet Sanz, si no m'equivoco, es va dir que Ada Colau seria alcaldable i
ella va sortir dient que no.
Ha dit que no, exactament.
Es postula Vox Pop.
Exacte.
Es postula.
Es postula. Jo crec que no ho serà, però es postula efectivament, i ho veig públicament. Junts porten amb aquesta història, crec que molts mesos, i des de fora crec que tampoc s'entén que no nomenin un candidat tenint en compte que estan a l'oposició i no han de fer res més que fer oposició, per tant, ja el podrien nomenar. I, per tant, l'alcalde de Barcelona, jo crec que en bona part la seva fortalesa és la manca d'oposició. Crec que Esquerra Republicana serà Elisenda Alemany, però no sé si està ja nomenada o no, però crec que és la que es perfila més clarament com la primera candidatable a banda del PSC, no? Per tant, queden 2 anys per les municipals, si no m'equivoco, no? Van ser exactament...
Sí, el 27, sí.
Exacte, per tant, doncs, també seria hora que Junts nomeni candidat i la resta de partits també.
Sí, no, aquest recordatori que ha fet l'Òscar de tants anys sense votar i l'estrany que això és, tant temps sense votar, jo crec que és una demostració d'una cosa que semblava impossible, però que realment els socialistes a Espanya, a Catalunya i a Barcelona han demostrat amb fets que hi ha més estabilitat. Jo no sé si això es veu dolent, però semblava impossible, perquè realment sempre es deia a Barcelona és impossible governar amb 10 regidors sobre 41. És impossible governar a Espanya, al Congrés dels Diputats, amb una majoria tan estranya i que no suma mai com aquesta. És impossible governar la Generalitat de Catalunya amb els pocs diputats, tot i que va quedar primera força, que té que donen suport al govern de Salvador Illa. Però, efectivament, no és només que no hi hagi oposició, perquè n'hi ha molta a Espanya i molt forta, sinó que no hi ha possibilitats de que l'oposició s'uneixi i actuï de manera conjunta, ni a Espanya, ni a Catalunya, ni a Barcelona. I, per tant, això dona molt aire als socialistes i es poden assegurar que aquest valor de l'estabilitat, que després d'aquests anys de tanta rauxa que hem passat, doncs segur que hi ha electors que valoren i és un gran patrimoni que tenen els socialistes. Jo no sé si això és bo dolent, estic simplement descrivint una situació que a mi, que fa molts anys que segueixo l'actualitat política, en qualsevol altre període històric hagués dit és impossible que un govern tan feble pugui aguantar. Doncs no, aguanta a tot arreu, en aquests 3 nivells que hem dit, perquè no hi ha possibilitat, en aquesta polarització tan extrema i tan complicada que tenim, de que l'oposició es pugui unir, i per tant això és el gran actiu i la gran avantatge que tenen els que estan governant, que com que no els poden fer fora ningú, doncs un cop ja nomenats poden seguir el temps que calgui amb unes condicions que la ciència política, la tradició, el periodisme i tothom deia que era impossible.
Sí, Pere, però sense pressupostos, eh?
Però no cau.
Que s'ha convertit en una normalitat, això de no tenir pressupostos. Que
és la nova normalitat.
Era una cosa estranyíssima i ara passa tot arreu.
Jo puc compartir l'estupefacció, però el fet és que no cau.
Però és estabilitat per incompareixença de l'adversari,
pel que vulgui,
o per incapacitat de fer aliances alternatives.
Per això.
Però l'estabilitat serà estabilitat en el càrrec, però no ho veiem, estabilitat ni en l'obra de govern, ni en... perquè no tenim pressupostos a cap de les administracions. A Barcelona l'alcalde els pot aprovar amb una qüestió de confiança, no, diguéssim, però no hi ha pressupostos, no hi ha capacitat d'aprovar res que proposi el govern espanyol, i aquí Salvador Illa depèn de 2 grups més que ja li han dit que no tindrà pressupostos si no aprova, si no acorda en primer el finançament, en el cas d'Esquerra. Vull dir que l'estabilitat és estabilitat en el càrrec,
sí,
que
no...
això porta a que no vagis a eleccions i això et doni certa sensació o certa imatge d'estabilitat davant de països europeus, també em sembla fantàstic, però el que hi ha en aquest moment és això.
Sí, però un govern que no el pots treure, mana. Potser no mana...
Però no governa.
Bueno, ahir va aprovar una llei molt important de la mobilitat, el govern d'Espanya, aquí el govern de Barcelona va aprovant els pressupostos, el govern de Salvador Illa ha anunciat i ha posat en marxa una pila de coses, és a dir, òbviament no és la seva situació ideal, però un govern que no el pots treure, mana. Potser no mana amb les eines que estem acostumats i que, per tant, no és el més indicat. Però com que no el poden treure, com que no hi ha majories...
D'acord, però això no és sinònim d'estabilitat.
Això no és l'estabilitat.
Que és una altra cosa, l'estabilitat.
Bueno, l'estabilitat és no haver d'anar a les eleccions cada un any o cada 2.
Bueno, també és governar amb normalitat, l'estabilitat. I no governen amb normalitat.
Hi ha diferents categories. No governen amb normalitat, però no hi ha capacitat de treure'ls fora. I això dona unes obres de govern que després pots valorar-les i que les eines no són normals. Per això he dit abans que això és molt raro. Però al mateix temps, doncs van passant els dies, van governant i ningú els pot treure. I per tant hi ha estabilitat, com ha recordat l'Òscar, aquí no es vota i no hi ha pressupostos, però el govern no cau perquè es donen aquestes circumstàncies, que són, per mi, absolutament increïbles, però un fet objectiu.
Després també, sí, però a veure, el fet objectiu, i jo crec que aquí en aquesta taula ens hem encarregat de la informació política tots d'una manera o d'una altra. el que és més normal en democràcia és que si un govern no aconsegueix aprovar uns pressupostos, no una vegada, sinó dos, anem cap a tres, és que convoqui eleccions. Ara, si la decisió és que l'estabilitat és que, com que no hi ha alternativa viable, no em poden fer caure, jo no convoco eleccions fins que no em toca, doncs és una definició d'estabilitat, una mica sui generis, però bueno, si és la teva, jo te la compro. Però el més normal és que si tu comproves fehacientment, no una vegada ni dos, sinó tres vegades, com ha passat en l'últim any, perquè li han tombat dues vegades. La segona vegada el govern espanyol no va arribar ni a presentar el sostre de despesa perquè no li tombessin. I aquesta, si comproves que no tens majoria per aprovar uns pressupostos que potser són a boomer, com diria el Liu, però era la llei més important que existia cada any, doncs lo normal
perquè
és que la gent convoqui eleccions.
Quan no s'aprovaven volia dir que hi havia una majoria alternativa. I ara, com que
no
hi
havia... No hi havia majoria.
No hi havia majoria.
Que és el cas.
No hi havia majoria.
No hi havia majoria, però...
convoques eleccions.
No, estan complint la llei.
No, això no ho diem.
Per cert, a nivell municipal, la llei, precisament, afavoreix molt el que està passant. És a dir, és molt complicat treure un alcalde el de Barcelona o qualsevol altre lloc, perquè la llei, precisament per afavorir l'estabilitat, impedeix que se'l puguin tombar, que anticipar eleccions... Per tant, en el cas del Collboni, a més, l'ajuda la pròpia llei.
I l'altre també perquè no l'obliga a tombar-lo.
Ho hem de deixar aquí, que queden 20 segons per arribar a les 4 i el Francesc Garriga no voldrà començar més tard. Isabel García Pagant, Pere Rossinyol, Jaume Clotet, a tots tres. Gràcies, bona tarda. Oh, carai, esteu fent a sobre, com aquell qui diu. Fins divendres que ve.
És una campanya aquí. València.
Vinga, ara de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom.